té el caràcter col·lectiu dedicat que estiguen supeditades a les institucions polítiques, però pot tindre una conseqüència negativa, fent que dins d'una institució predomini una ideologia de les diverses que existeixen entre els professionals de la llengua. català és l'observació de Tusquets, convé explicar les causes i la finalitat de cada norma. Contràriament a les dictadures, una societat humanista i democràtica procura fonamentar les lleis, i les normes són lleis. Des de Joan Sales a canvi de Rulles han predominat els debats que són o bé genèrics o bé focalitzen el lèxic no gramatical, és a dir, el lèxic no estructurat. Al meu entendre, aquesta classe de polèmiques sol ser poc convincent. El cor d'una llengua està en les seues estructures, les fonètiques i les sintàctiques, les semàntiques i les flexives. En conseqüència, els estudis i els debats crucials haurien de ser sobre cada estructura de la llengua. Al costat de les estructures també són importants els criteris de la normativa lingüística, que deuen estar fonamentats, delimitats i estructurats. És a dir, deuen aplicar-se seguint una jerarquia. Els principis estan vinculats a la ideologia que un té. Així, si un autor confia i s'identifica amb els parlants, la llengua parlada serà el primer principi, que és com actuaven els autors més bons de la Renaixença. Una conseqüència d'aquest criteri és procurar no separar-se innecessàriament de la llengua viva. Això desemboca en el principi que Pla Nadal atribueix als tècnics lingüístics dels mitjans de comunicació. Diu, hem d'escriure i parlar bé sense que es noti. En canvi, si un autor té una ideologia lingüística com a conseqüència a valor a poc els parlants, tindrà poc en compte la llengua parlada i podrà anar pel camí contrari dels que procuren parlar bé sense que es noti. En aquest treball no he tocat la normativa lingüística ni els criteris. Els temes que he tractat són quatre. Primer, com justifica la secció filològica l'absència d'obres institucionals durant dècades. Segon, com veu la institució i el seu manual d'ortografia. Tercer, com considera els parlants. I quart, com ha tractat l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. En l'exposició només podré presentar el primer tema, el de les obres institucionals. Les fonts bàsiques que he usat són els escrits que encapçalen la gramàtica i l'ortografia i declaracions dels dos darrers presidents de l'Institut d'Estudis Catalans que afecten algun tema dels sindicats. Mirem el tema de l'absència d'obres institucionals. La primera obligació d'una institució normativitzadora és fixar la normativa d'una llengua, la qual és legal en l'àmbit territorial que li ha assignat la institució política que l'ha creada. Fixar una normativa demana l'elaboració d'un diccionari d'una gramàtica. El diccionari aplica les paraules que la institució considera que són de la llengua. Quant a la gramàtica, si està ben feta, explica les estructures que la llengua té en cada part de la teoria lingüística. I bé, la secció filològica ha tardat molt a publicar un diccionari i una gramàtica, de manera que condemina de quina forma justifica eixa absència. El treball marca la institució més històrica. Així n'hi ha una recordant que la crea la Diputació de Barcelona en 1907. Quina activitat normativitzadora ha fet la secció filològica al llarg del segle XX? Segons la presidenta actual, Maria Teresa Cabré, les primeres obres pròpiament institucionals són el diccionari de 1945 i la gramàtica, del 2016. L'absència d'obres institucionals ha tingut un efecte pràcticament inevitable. Ha creat incertitud sobre què és normatiu i què no és. Sense una gramàtica i un diccionari, no tenim mitjans objectius per a saber quines paraules i quines construccions normatives i quines no són. Al llarg del segle XX, aquesta situació ha afavorit la propagació de creences normatives entre els correctors. Durant molts anys, hom afirmava que tal paraula o tal construcció seria normativa o no ho seria. I les afirmacions es feien habitualment sense cap fonamentació bibliogràfica i, en general, sense argumentacions. En 1994, Joan Solà ho descrigué d'una manera lenta. En rigor, la secció filològica sí que havia publicat dues obres institucionals, però es limitava a l'ortografia. En 1913 edita unes normes ortogràfiques. Al cap de 4 anys, en 1917, un diccionari ortogràfic. En canvi, les obres posteriors no es publicaren a nom de la institució, sinó a nom d'un membre, com que ho fa. Per què hi hagué aquesta actuació? Un membre destacat de la secció filològica, el dramaturg Àngel Guimerà, no firmà les normes ortogràfiques. Tant l'ortografia de 1913 com la de la Renaixença, que practicava Guim Guimerà, es basava en les dues en l'ortografia medieval. Però la proposta de la filològica no sempre feia variacions clares i avantatjoses davant de l'ortografia medieval. En el treball posa exemples de suments. Siguen per divergències internes de la secció filològica, o siga per una altra causa, el fet és que les gramàtiques de Fabra i el seu diccionari no es publicaren a nom de l'institució. En el pròleg de la gramàtica, Joan Domènec Ros explica la separació temporal de les obres de Fabra, dient que la causa no seria que la secció filològica hauria descuidat aquest camp. El motiu seria que Fabra era un geni i un treballador incansable, de manera que no ha estat possible posar al dia i superar els seus homes durant molt de temps. Són objectives les paraules anteriors? El diccionari de Fabra té moltes característiques positives, però sabem que Fabra considera poc el balear, el valencià i el català occidental. Ho va dir la secció filològica en 1970, o corroborat Emili Casanova en un estudi del 2002. I la presidenta de la secció filològica diu que la seva gramàtica supera Fabra perquè admet la variació i és composicional. Eixa afirmació comporta que el gramàtic no admetria la variació ni seria composicional. Antoni Ferrando, que està dit, ha mostrat quin centralisme tampoc imperava en l'Institut d'Estudis Catalans i en una part dels escriptors catalans durant els anys 40 i 50. Aquell centralisme no era nou. En 1931, Ramon Aramon l'havia exposat d'una manera clara en un article publicat en una revista valenciana. En contrast amb la visió regional del diccionari de Fabra, entre 1930 i 1962 es publicà el diccionari català valencià real, compli 10 volums i conté moltíssima informació, tant de tot el conjunt de la llengua viva com de la llengua històrica. Per tant, la secció filològica disposava des de 1962 d'un bon mitjà per a solucionar les limitacions del diccionari de Fabra. Quant a la gramàtica de 1908, és un manual de format reduït que no considera pràcticament ni la sintaxi ni la semàntica. El contingut es limita a ortografia, fonètica, llistes de paraules i flexió. En la flexió verbal, l'autor no té en compte les necessitats dels escriptors balears i valencians. I quan cita esporàdicament formes valencianes o balears, es qualifica com a arcaiques o dialectals. En realitat, les gramàtiques de Fabra deuen estar escrites pensant només en Catalunya. Fuster atribuïa aquest àmbit geogràfic a concrecions del mateix gramàtic. Diu, em consta, per testimonis presencials, que Fabra confessat més d'una vegada que si la seva gramàtica hagués estat projectada amb milles de domini lingüístic, hauria estat distinta de la que feu per a ús del Principat. Les limitacions fortes de la gramàtica de Fabra de 1918 urgien a elaborar una gramàtica que presentava una descripció més completa i més objectiva. Una gramàtica que buscara la coordinació de les parts de la llengua i, correlativament, evitara la subordinació del balear de València i del català occidental al català oriental. Hi havia mitjans per a satisfer la necessitat? La resposta és afirmativa. La secció filològica disposava de la gramàtica de Moll de 1937 i la de Sánchez Cornet de 1950. Davant del panorama que hem arribat, la pregunta és inevitable. Si convenia fer una gramàtica i un diccionari més adequats i si la secció filològica disposava dels mitjans, per què no ho va fer? La causa podria estar en la divergència que hi havia entre la ideologia que imperava en una part dels autors noucentistes i la que tenien Moll, Sánchez Cornet i Corominas. Parlem de justícia. La ideologia vermella de Sergi Bonet responia a la reconeixença, la voluntat de coordinar lingüísticament tres pobles, el balear, el valencià i el català. Moll estava unit a la reconeixença per la formació que li va donar Antoni Maria Alcover. Sánchez Bornet estava vinculat a la ideologia de la Renaixença gràcies a la formació que rebé de la persona que el va crear i educar, un home de ser, Sánchez Sibera. La coordinació de tres pobles comportava mirar-se el conjunt de la llengua des del poble a Déu per tant, des del Balear en cas de Moll i des del Valencià en Sánchez Bornet. Quan la Corominas no compartia el centralisme que predominava en un sector del nonsuntisme. A més, s'oposava a una concepció essencialista i elitista. Parlant d'Eduard Carpens, diu que reduís la normativa a petites complicacions innecessàries i que té una actitud negativa i prohibitiva, mai constructiva. Orientació que faria augmentar la por exagerada de la gent a servir-se de la nostra llengua per escrit. La marginació social d'una llengua produeix inseguretat en els seus parlants, de manera que el primer objectiu de la docència hauria de ser combatre la por exagerada que té la gent a servir-se de la nostra llengua per escrit. En canvi, la ideologia que descriu Corominas té l'efecte contrari. En compte de combatre-la, la fa augmentar. Per ell, la conseqüència d'aquesta ideologia sobre el model lingüístic és fer un idioma de l'hebreu o germànic i apartar-lo de l'interès dels joves. La concepció descrita de la normativa era tan negativa per a Corominas que afirmava que no hi ha res més perillós. Ens podríem preguntar si el conjunt de les característiques que descriu el lingüístic català perviuen en l'actualitat, sobretot en un sector del valencianisme, com ara en el llibre Criteris lingüístics, que he analitzat detalladament en el llibre que ha citat el valencianisme lingüístic. Seguim en Corominas. En els anys 50 intenta coordinar-se amb Sánchez Bornet i Moll. Volia que entraven en la secció filològica i, entre els tres, canviar la concepció centralista i maniaca de la normativa. En 1954, Sánchez Bornet accepta la proposta de Corominas de fer-se consultes entre els tres i raonar sobre els temes de la normativa lingüística. Encara més, ho troba una necessitat imprescindible i creu que l'absència de coordinació ha estat una de les causes principals del fracàs de les provatures de democràcia. Sánchez Bornet desitjava el camí que proposava Corominas, però dubtava que es poguera fer realitat. I els fets li donaren la raó. L'entrada de Sánchez Bornet i Moll en la secció filològica va tardar, va ser el 1961, i ja produïda degué ser poc efectiva. En dos cartes, Corominas compta que en les reunions de la secció filològica, Aragón posava al principi de l'ordre del dia els detalls intranscendents a fi que les qüestions normatives importants no es tractaren. Per una altra banda, Sánchez Bornet i Moll no podien assistir a la majoria de reunions i a la fi el mateix Corominas deixar d'assistir-hi. Tragam conclusions. Joan Domènech Ros vol justificar l'absència d'obres institucionals afirmant que l'obra de Fabra seria tan extraordinària que no ha estat possible posar-la al dia i superar fins al cap de molt temps. La realitat era que a mitjans segle XX la secció filològica tenia necessitats objectives per elaborar una gramàtica i un diccionari. Primera, clarificar què era normatiu. Segona necessitat, poca representació del balear, del valencià i del català occidental en el diccionari de Fabra. I una gramàtica, la de 1918, pobra i centrada en el català oriental. A més, al costat de les necessitats, estaven els mitjans per a satisfer-les. El diccionari de català valencià balear i les gramàtiques de Moll i de Sánchez Bornet. Per tant, era factible elaborar una gramàtica i un diccionari que poguessin ser atractius per als escriptors balears i per als valencians. I dic escriptors perquè als anys 40 i 50 només teníem això. La possibilitat material xocava amb un entrebanc ideològic. hi havia incompatibilitat entre la ideologia que imperava en el diccionari i les gramàtiques de Fabra i la ideologia des de la qual s'havia fet el diccionari català de l'Enciclopèdia i les gramàtiques de Moni i de Sants Cornet. A un costat teníem una gramàtica pensada només per a Catalunya. A més, aquesta concepció seguí després de 1939 pel camí d'un elitisme negatiu, no constructiu, tal com el descriu Corbines. A l'altre costat teníem la voluntat democràtica de coordinar els pobles. El centralisme anava des de dalt cap a avall. Procurar que els escriptors balears valencians usaren durant dècades la gramàtica i el diccionari de Fabra. El camí democràtic va per la direcció contrària, des de baix cap amunt, des dels parlants i des de la llengua històrica, factors que replega el diccionari català valencià balear. A més, Moll i Sánchez Cornet tenien al costat a Corbines. Era un panorama molt prometedor, però com més l'astúcia de Ramon Aragón. En eixa mà, el manteniment de la ideologia i del model fonamentatge en obres de Fabra feia preferible dues accions complementàries. En primer lloc, no elaborar cap diccionari ni cap gramàtica. En segon lloc, procurar que el diccionari català valencià balear i les gramàtiques de Moll i de Sánchez Cornet foren considerades obres secundàries, locals i normatives, com a màxim de consulta per als especialistes. En el cas de Sánchez Cornet, l'objectiu és aconseguir del tot. Per cert, el fet que Joan Solà publicara en els anys 70 tres obres importants, però no entrara en la secció filològica fins a 1999, quan tenia 59 anys, en 1972 en tenia 32. Això no fa pensar que durant els anys 70, 80 i 90 seguia predominant en la filològica la mateixa ideologia que en els 60? Acabarem informant que l'error intel·lectual que he trobat en els altres tres temes que he treballat és semblant a la que apareix